M'agrada veure una noia muntada en una moto grossa, els braços nus i enèrgics, el casc virolat i un somriure desdanyós plantat al rostre. M'agrada veure aquells dos homes agafats de la mà, elàstics, naturals, simpàtics. I m'agrada sentir un capellà que diu que no hi ha infern, que se l'havien inventat. M'agrada veure l'intens petó que es fan dues noies, enmig del carrer, xuclant amor, que és un bé escàs. M'agrades tu, amic meu, que et burles de jutges grassonets que pesen les paraules i que mesuren amb una cinta els fets. M'agrades, fumador, que no vols sentir-te un criminal. M'agrada veure uns quants negrets que riuen i diuen: «Ei, avui fem campanar a escola!», com han fet sempre tots els infants del món. M'agrades tu, senyora obesa, quan et menges un gelat amb cara de plaer. Us estimo a tots i a cadascun, germans, perquè sé que esteu tots vosaltres tan sols com ho estic jo.
És la nostra companya Dolors Martínez que posava veu a aquest poema, Els transgressors, que està contingut aquí.
En és la Dolors Martínez, perdona. Sí, sí. És que la conec de fa temps i sempre ha estat una gran actriu.
Sempre.
Sí. És que, clar, així en creixen els poemes, a mi.
Hòstia, ja tenen una alçada important, eh?
No, no, no.
Tenen una estan gran alçada.
Estan molt ben dits, estan molt ben dits.
Perquè a més està molt bé aquest poema, no? Que té aquest punt d'il·lusió, d'optimisme, d'acostar-se a tothom.
I de transgressió.
I de transgressió, per descomptat, per això es diu Els transgressors. Però en l'últim vers ens diu que tots vosaltres, els dos últims versos, tan sols com ho estic jo. És a dir, que croc, torna... diríem a treure't una mica l'alè, eh? Diu, què? Pensàveu que tot això era transgressió i alegria? Aquí hi ha un punt sempre de... un promarc,
sí, sí.
No?
Jo recordo una vegada, Sílvia, en el metro, crec que era de Washington, que havia un obès mòrbid, però d'aquests que els pengen unes quantitats enormes de carn dels braços i que quasi els toquen a la seient.
Sí, sí.
I ja estava en un racó del metro i tota l'altra multitud en l'altre racó.
Uh-huh.
Em va fer una cosa tan horrible, perquè dic que no s'encomana, és que això no s'encomana. Tu t'imagines com deu trobar-se de sol aquell pobre
malalt? La solitud.
La solitud d'aquell pobre malalt, perquè és una malaltia, l'obesitat,
no? Amb aquest punt, sí, tant.
En aquest
mòrbida,
punt.
Sí.
I a sobre veure que tothom li té por. És terrible,
curiós,
no?
Que és
terrible.
L'efecte que fa és de por, eh? Sí.
Sí, 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 de fugir, de dir, ai, ai, ai.
Sí, sí. A veure, tenim el conjur. 27 poemes escrits fa 3 anys?
Sí, fixa-t'hi, eh?
I que han hagut de créixer fins que no caminaven
no,
i saltaven.
Jo t'explico, és que als editors editar poesia els costa.
Sí.
El que passa que en aquesta ocasió he tingut un defensor molt bo, que ha estat el cap de poesia de l'editorial, que és el Jordi Cornudella, que ha estat el defensor dels poemes, perquè, clar, és que en poemes no van a guanyar ni un duro, al contrari, van a gastar-ne. I, per tant, jo entenc que l'editor li costi més editar poesia que no pas editar una novel·la, i sobretot si és una novel·la d'un autor o d'una autora d'aquells que són best-sellers, allò és un caramel.
Però sí, amb narrativa tu ets com si diguéssim best-seller caramel.
Però estem parlant d'un llibre de poemes.
És diferent, eh, la poesia?
Molt, molt, completament, i a més jo estic molt, molt... Ai, ara anava a dir una paraulota. Anava a dir que estic acollonida.
Molt, sí, de debò, per què?
Sí, perquè m'he entrat en un territori que no és el meu, i els poetes professionals i poetes experimentats tenen tot el dret a dir-me alto, Isabel, que aquí patines en alguns versos, cosa que és certa, i això, doncs, entres en territoris que no són el teu.
Però ja n'havies fet un, no? Aquell abecedari?
Sí, 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 sí.
Perquè et vas dir, és el primer llibre de poemes, però
no, és el segon. El que passa que aquell tenia una peculiaritat que va ser una mena de broma magnífica que van fer un pintor del meu poble, que és grandíssim, que es diu el grandíssim de talent, eh? Que és l'Antoni Miró, que vam decidir fer un abecedari. Ell faria 24 quadres en cada un, en una lletra de 60 per un metre, vull dir que no eren quadrets, i jo havia de fer una mena de rodolí o de quarteta en cada una de les lletres, només en una hàndicap, que era que comencés per la lletra corresponent i acabés per la lletra corresponent. En la A és molt fàcil, però en la Z o en la B costa més.
I
es vam divertir molt.
Amor, desamor, bellesa, desengany, qüestions socials, qüestions polítiques, insatisfacció, patiment, solitud. I alguns poemes que semblen articles periodístics en vers o gairebé contes, no?
Bé, és que el truc que jo he utilitzat, que és molt deshonest, és que com que no em veia massa capacitada per fer poesia, vaig descobrir que a mi el que m'anava era la poesia narrativa. Per cert, que ha existit tota la vida. Tota la història de l'èpica són poemes que narren coses. Per tant, vull dir que tinc el dret històric de narrar, si vull, en forma de poesia.
És un dret històric de fer el que vulguis.
De fer el que vulguis, això és una altra història. Però, vull dir, el dret poètic. Vull dir, però que quan vaig descobrir que contant coses estava més còmode, és per això que la majoria dels poemes el que faig és narrar una història.
La dutxa, que parla de la història real d'una amiga que cada any acull per vacances un nen del Sàhara.
És autèntica, sí.
O el crucificat, que dona opinions polítiques de manera molt al·legòrica. O Porca Bellesa, podria haver parlat de la saviesa de la gent gran, però en canvi parla de pallaringues, d'artèries endurides, de desig grotesc. Ai, el teu mort i el meu, que llegíem...
Fa
uns dies, que evoca la mort del seu fill en accident. Hipaties, hem de dir hipaties, hipàcia, hipatia... Hipàtia?
Mira, no ho sé.
Perquè nosaltres aquí, és clar, a l'enciclopèdia ens surt hipàcia.
Jo vaig trobar hipaties. És el que jo vaig trobar en la meva modesta investigació històrica que vaig fer. Però el que sí que em fa... Bueno, ràbia no, al contrari. Però vull dir que quina coincidència que jo ho he escrit fa 3 anys
sí.
I després en surt un home tan important com la Menàver fent la pel·lícula sobre aquesta senyora de la qual no en parlava ningú.
És veritat. Va, que escoltarem una poesia, un poema molt realista, a les fosses comunes del cementiri de València.
A les fosses comunes del cementiri de València hi ha una multitud anònima i vexada. Són 27.000 persones que, acabada la guerra, quan els altaveus cremaven proclamant la pau, van morir com a fruit de la venjança i misericorda del franquisme. No les van jutjar, ni ningú hi va presentar cap càrrec. Uns van morir de les pallisses, d'altres foren torturats fins a la mort. Alguns van morir de fam, d'altres colgats en la brutícia. Estaven desnodrits i agonitzaven indefensos. Hi havia mares que abraçaven el cos sense plors dels seus bebès i vailets petits, amb enormes ulls esbatanats. Cap d'ells no porta nom. Cap d'ells figura que ha existit. Els franquistes volien esborrar la memòria de tothom i amagaven els crims miserables que cometien a diari. No hi ha enlloc del món 27.000 víctimes quan una guerra s'ha acabat i els vencedors parlen de legalitat i parlen de drets. Enlloc del món, sols a València, on la gent havia tingut somnis de llibertat i de progrés. Tothom diu que València, ara, està dominada pels sipais, que ja no tindrà més somnis, que ha perdut la dignitat. A les fosses comunes del cementiri hi ha la prova de què és capaç de fer la bota del feixisme. Eren sang nostra. Eren pares dels pares de nosaltres. Eren sal de la terra. Estaven desarmats i eren innocents. La seva sang vessada, però, no és tan onerosa com el silenci i el menyspreu i el vil anonimat.
En Joan Anton Ramoneda posava veu a les fosses comunes del cementiri de València, un dels poemes, però és un poema com narratiu, pràcticament.
Sí, i a sobre del qual l'actual alcaldessa de València va lluitar moltíssim per aconseguir muntar un cementiri nou i tirar ciment sobre aquestes restes. Va haver un moviment ciutadà que encara està en peus per evitar que es perdessin així els ossos i les restes de tantíssimes persones, però la guerra encara continua i segurament un dia ho esborraran del tot. El franquisme va ser un procés contra la memòria.
M'he de definir el franquisme un procés contra la memòria. La memòria de la guerra.
La memòria de tot. Mira, jo no sé si recordeu una magnífica novel·la contemporània de l'Orwell que es diu 1984.
Sí, tant.
Bé, en la professió del protagonista és esborrar les notícies del diari d'ahir. Es dedica d'això. És a dir, perquè és esborrar la memòria.
Perquè no quedi res.
Perquè no quedi res. I si que es puguin contradir, puguin fer el que vulguin.
I reescriure, reescriure la història. No només era esborrar, no, era reescriure.
Avui havien prohibit...
Diferent, era escriure-ho diferent.
Escriure-ho diferent. Mare. Avui havien prohibit una qüestió sobre exportació de grans de blat i l'endemà ho permetien. S'havia d'esborrar la notícia d'ahir i dir que mai havia existit, que existia era aquesta nova.
En reescriure una memòria perquè passés a ser col·lectiva com si realment
és
fos això. La nostra i els fets haguessin passat. I
això
finalment,
és horrible, això és espantós.
Allò d'una mentida dita mil vegades, és una veritat, ho deia Goebbels, com
sí,
si diguéssim, acaba sent-ho. El Conjur, doncs aquest és un, jo crec que és un llibre, més és un llibre d'aquells que te'ls pots endur tot arreu, el vols, te'l pots endur així, el pots abraçar.
Que bo que es tenia amics,
No, és de debò, és de debò, que a més hi trobes com si diguéssim tot, no? Des dels sentiments a la denúncia, a la crònica del temps que vivim, no? És una barreja, O sigui, és poesia, però en la poesia hi ha l'analista política, també, hi ha la novel·lista, hi ha una dona del seu temps i una dona que fa un treball d'introspecció respecte a la profunditat de l'ànima, no?
No sé.
Jo crec que sí, que l'hem penjat aquí una estona a la pàgina web també perquè els oients vegin la cara que té, el disseny molt net, molt polit, blanc, amb lletres vermelles al Conjur, però hi pesa el blanc, d'Isabel Clara Simó, Edicions 62. Isabel, doncs enhorabona, fer-ne més.
No sé si sabré, perquè ara vaig abocar tot el que tenia i ara ja no sé si em queden reserves.
Escolta'm, que aquí ens escriu un oient, o una oient, no sé per què, es fa afirmar adeu suau, i diu, quina dona més sensata, és un referent de la literatura en català.
Ai, que guapa, jo crec que és, adeu suau.
És, quina dona més sensata és un referent de la literatura en majúscula.
Apa! Ah. Que Déu suau és el títol d'un llibre meu.
Sí, esclar, això, és veritat, que ve d'aquí. Doncs mira, que això vol dir, espera't, que ha hagut de crear una adreça, no? Ai que sí, la Marta em diu que sí. Ha hagut de crear un mail de manera que pogués firmar així. Ha hagut d'escriure-ho. La nostra moderadora li ha hagut
moltes
de dir,
gràcies,
ok, és a dir, hi ha un procés abans, tot això es veuen
moltes
aquí
gràcies,
reflectit
gràcies.
A la pantalla. Isabel Clara Simó.
Moltes gràcies també a tu i moltes gràcies als dos professionals que han llegit també dos poemes, que aquests llegirien bé la guia de telèfons.
Sí, això,
això és la veritat.
Amb música i tot. Sí, la Dolors Martínez i el Joan Anton Ramonet. Ara ens quedem amb la Ingeborg, perquè anem a mirar què és allò que ens molesta o no ens agrada de la parella i veure com caram ho refem, saps?
Perquè i a veure si trobem la solució,
Sí, no, cada setmana.
Cada setmana.
Sí, fem prenent nota. Sí.
Quina teràpia més bona, no?
Gràcies, Isabel
Clara.
Gràcies
a vosaltres.